Un home de 77 anys ha mort aquesta passada nit en un incendi en un pis del carrer Uva, al barri de Santa Eulàlia. Un cop extingit el foc, l'arquitecte municipal n'ha fet una valoració estructural, mentre que els serveis socials de l'Ajuntament s'han fet càrrec de l'atenció i reallotjament de les 7 persones que a hores d'ara ja poden tornar als seus habitatges. Tot i així, hi ha un total de 3 pisos que no es poden habitar. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest incendi que s'ha produït en un pis, recordem, del carrer del barri de Santa Eulàlia i que ha acabat amb la vida d'un home de 77 anys. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet tanca el 2025 amb una davallada de l'atur que consolida la millora del mercat laboral a la ciutat. El nombre de persones desocupades se situa en 11.500, una xifra que representa 230 persones menys que en el mateix període de l'any anterior. La cooperativa La Junta es considera que el pla local d'habitatge és insuficient per solucionar la crisi de l'habitatge que pateix la ciutat. L'entitat, que porta 2 anys adquirint pisos de fons d'inversió per oferir-los a famílies vulnerables, demana més suport de l'administració per tirar endavant el seu projecte.
Necessitem altres espais de participació més oberts, més continus i de fet, obrir vies cap a polítiques publicocomunitàries.
I en esports ens centrarem en el CB l'Hospitalet i el Tecla Sala, que ja han reprès els entrenaments i aquest cap de setmana tornaran a la competició. L'Hospi rebrà dissabte el Buet Mataró, mentre que el Tecla també dissabte visitarà la pista del CB Granollers.
Com afrontin ells el partit, el fet de jugar sense aquella pressió que nosaltres sí que tenim de treure el sí o sí, jo crec que se'ns pot girar en contra.
Ells tenen molt bons jugadors en atac. És un dels equips que més sistemes fa de tots els que tenim a la competició. I bueno, estem estudiant una mica com podem defensar sobre els seus sistemes.
Un home de 77 anys ha mort aquesta nit en un incendi que s'ha produït en un habitatge del carrer Uva, al barri de Santa Eulàlia. Els bombers han rebut l'avís de l'incendi poc abans de les 10 de la nit. Un cop van accedir al pis sinistrat i van extingir el foc, va localitzar el cos sense vida de l'home. Al mateix temps, una persona va ser evacuada en estat lleu a l'Hospital de Bellvitge. Els serveis socials a l'Ajuntament s'han fet càrrec de l'atenció i el reallotjament de les 7 persones que no van poder tornar als seus habitatges. A hores d'ara, però, els veïns desallotjats ja poden tornar a casa seva. De fet, tots els habitatges ja es poden habitar, excepte el pis incendiat, un altre pendent de valoració i un tercer de qui no han localitzat els propietaris. Fins al lloc dels fets es van desplaçar també 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l'incendi. I arran d'aquest incendi que s'ha produït al carrer Uva, al barri de Santa Eulàlia, que li ha costat la vida a una persona, els bombers de l'Hospitalet han fet un recordatori d'alguns consells de prevenció i aspectes de seguretat que cal tenir en compte quan es produeixen aquest tipus de situacions d'emergència.
La principal recomanació en cas d'incendi a la llar és tancar totes les portes i finestres, trucar al 112 i sortir de casa, ja que cal evitar que el fum i les flames surtin i s'estenguin per la resta de l'edifici. Si no és possible sortir de la llar, cal trucar igualment al 112 i també tancar portes i finestres i tancar-nos en una habitació. Els bombers expliquen que les portes són un gran obstacle per al foc.
El foc li costa molt travessar les portes, per tant, cada porta que tanquem és un impediment que posem perquè aquest foc eviti sortir del lloc on es troba, i si acaba sortint es trobarà una altra porta que li dificultarà encara més el pas per arribar, i l'altre és quedar-nos confinats a casa. Penseu que si ens quedem confinats a casa, una porta de fusta aguanta suficient mentre arriben els bombers, en aquest cas, doncs, per poder-se venir a donar i sortir en aquest cas.
I per evitar els incendis, doncs cal no encendre estufes i calefactors a prop de cortines, ni posar-hi roba a assecar. Vigilar les corrents d'aire si encenem espelmes i altres, per exemple, relatius a la cuina i als patinets.
Per exemple, no sobrecarregar els endolls. En cas que tinguem un patinet elèctric, doncs, per exemple, carregar-lo en un lloc apartat. Si pot ser una habitació tancada, si pot ser una terrassa, millor. Netejar, per exemple, doncs, els filtres de les campanes, perquè de vegades doncs, es queden el greix en allà i amb l'oli quan s'encén, doncs, encén el greix de la campana i, a més acaba cremant doncs, la cuina.
Pel que fa als patinets, els bombers recorden que si l'incendi es produeix al rebedor, no podrem sortir. Així que una mesura de seguretat molt escaient seria posar-lo a recarregar en un altre lloc de la llar. També demanen que no sortim a fer comandes deixant l'olla al foc i que si un aparell té qualsevol defecte o no funciona bé, que no fem reparacions casolanes, sinó que el portem a un servei tècnic.
L'Hospitalet ha tancat el 2025 amb una davallada de l'atur que consolida la millora del mercat laboral a la ciutat. El nombre de persones desocupades se situa en 11.545, una xifra que representa 230 persones menys que en el mateix període de l'any passat.
La taxa d'atur a la ciutat és del 8,4% i en el conjunt d'aquest 2025 l'atur ha disminuït un 0,4%. Aquest descens confirma una tendència sostinguda a la baixa i situa la ciutat en el millor registre d'ocupació dels darrers 20 anys. Tot i així, hi ha dades que sindicats i patronal creuen que no han estat bones.
Encara tenim bosses de precarietat, bosses de persones que estan en situació d'atur i amb una certa cronificació, i hem d'actuar i s'han de desplaçar recursos públics i mesures contundents que facin de xoc contra aquesta situació.
Ahora, los mayores de 55 años pues tienen una mayor tasa de paro. Y eso nosotros lo señalamos por la velocidad de los cambios tecnológicos. Ahí yo creo que hay que hacer unas políticas específicas.
Està creixent la facturació, segona també, perquè s'està produint un tema de relleu. Si hi ha persones que s'estan jubilant, el baby boom, doncs portem 2 o 3 anys que comença a jubilar-se.
Les dades apunten a una evolució positiva i estable del mercat laboral local, en línia amb el comportament general de l'economia. Els agents socials, però, apunten quines són les seves demandes per aquest 2026.
Els problemes concrets de les persones, l'habitatge, la feina, l'educació, la salut, l'accés als drets i als subministres bàsics, han de tenir resposta concreta.
El IPC sí, aumentado. La vivienda sigue siendo un problema en todo el país. Y luego hay elementos como, por ejemplo, la limitación del horario del trabajo, que eso crearía una mayor incentivación. En la proposta d'empleo.
Ens preocupen els col·lectius de més difícil inserció, com puguin ser els de majors de 50-55 anys, alguna tipologia de dones també, i la gent jove que no acaba els estudis o deixa els estudis i no agafa tampoc un camí, no?
Aquestes dades macroeconòmiques consoliden l'Hospitalet com una de les ciutats metropolitanes amb una recuperació més sòlida de l'ocupació.
Canvis en el servei d'atenció a la ciutadania. Des d'avui, els tràmits sobre via pública, mobilitat i sancions deixaran de fer-se a les dependències municipals del carrer Canigó número 10 i passaran a gestionar-se a les dues oficines d'atenció a la ciutadania de la ciutat situades al carrer Girona i a l'Avinguda Primavera. L'única gestió que es mantindrà a les dependències del carrer Canigó és l'atenció sobre objectes perduts. Així que a partir d'ara, qualsevol petició sobre col·locació de terrasses per establiments, la instal·lació de contenidors de neteja o runes, la reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda o realitzar al·legacions o un recurs per a sancions de trànsit, entre d'altres, passaran a gestionar-se a les oficines d'atenció ciutadana. Un canvi que busca oferir un servei més proper i accessible pels veïns i veïnes, així com ampliar els espais d'atenció ciutadana. Tots aquests tràmits també es poden gestionar en línia a la seu electrònica de l'Ajuntament. I a partir del 15 d'aquest mes de gener entraran en vigor les noves tarifes del transport públic. S'encariran un 3,5%, però es mantindran les bonificacions de la T usual i la T jove, una mesura molt ben rebuda per part dels usuaris.
El 2026 s'ha començat amb actualitzacions de preus i tarifes en molts serveis. Això vol dir que molts d'ells ens costaran més cars aquest any. En el cas del transport es mantenen les bonificacions, però s'actualitzen els preus. Les tarifes del transport s'encareixen un 3,5%. Els nous preus s'aplicaran a partir del 15 de gener. D'aquesta manera, el preu de la T jove serà de 45,5 euros per trimestre. En el cas de la T usual, el cost serà de 22,8 euros al mes a la zona 1 i de 42,7 euros a partir de la zona 3. El bitllet senzill pujarà fins als 2,90 euros. Els usuaris agraeixen que es mantinguin les bonificacions en els abonaments de transport públic més utilitzats.
Molt contenta perquè per una cosa que no puja, està molt bé i així és el transport és molt important per tothom i la veritat és que és tot un gest.
Pues me parece súper bien, porque sé que la utilizo todos los días y me parece bien.
¿La utilizas para trabajar?
Sí, diario.
O sea, que para ti
es una ventaja, claro, que no le hayan subido.
Bueno, pues agradecido, porque al final supongo que la gente joven pues no se lo suele poder permitir.
Bueno, yo utilizo la T-Mobilidad, la T-Jova, y la verdad que muy contento, porque al final es una cosa que se nota y muy contento, la verdad.
Uso la T-Jova y me parece muy bien, porque al final los jóvenes utilizan mucho el transporte público para cualquier cosa, ir al instituto, trabajar también, etcétera. Entonces, que subiera me parecería mal, porque al final es algo que utilizamos todos y también hace bien al medio ambiente.
En paral·lel, aquest 2026 entra en vigor l'abonament únic, amb una tarifa plana de 60 euros mensuals, 30 euros per a menors de 26 anys per integrar rodalies, mitjana distància i autobusos estatals.
I pels usuaris del transport públic i en concret del servei de Rodalies han d'estar força atents a les afectacions que hi haurà fins l'11 de gener, amb motiu de les obres de DIF en la futura estació de la Sagrera, el tram de les línies R1 i RG1 entre les estacions de l'Hospitalet i Badalona estarà tallat fins aquest diumenge. Els usuaris de Rodalies que arribin a l'estació de l'Hospitalet podran utilitzar el metro, en concret la línia 1 de l'estació de la Rambla Just Oliveres, per fer el recorregut que està tallat. Els títols propis de Rodalies requeriran una validació o un bescanvi previ a l'estació d'origen i seran habilitats per utilitzar els serveis de transport alternatiu. Rodalies ha reforçat el personal d'informació i atenció al client a les estacions afectades de l'Hospitalet i Badalona. I parlant de la mobilitat, aquest mes de gener s'ha activat de nou a l'Hospitalet la zona de baixes emissions. Els vehicles que no tinguin el distintiu ambiental tenen restringit el seu accés a la ciutat i només poden circular de dilluns a divendres de 8 de la tarda a les 7 del matí i també els caps de setmana i festius. La normativa contempla la possibilitat de sol·licitar autoritzacions puntuals per accedir a la ciutat. El ple municipal va aprovar aquesta nova zona de baixes emissions el passat mes de setembre, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés la normativa que funcionava des del 2020. Una altra de les novetats d'enguany és que els vehicles amb etiqueta B no podran circular en la zona de baixes emissions quan hi hagi un episodi d'alta contaminació i podrien ser multats. Des de les entitats ecologistes demanen més mesures pel que fa a la zona de baixes emissions per part de les administracions públiques.
Està sent molt poc ambiciosa. De fet, no s'han complert amb els plaços legals que s'havien establert a la llei de canvi climàtic. I ens trobem amb que hi ha molta manca de voluntat política de cara a aplicar les mesures mínimes. No només s'ha de mirar quina és l'etiqueta del vehicle, sinó que ha d'anar acompanyada d'altres moltes mesures, com per exemple la millora en la infraestructura de transport públic de les ciutats. Perquè si no, no estem solucionant el problema del dret a la mobilitat que es pot plantejar.
La cooperativa La Junta es considera que el pla local d'habitatge aprovat a finals de novembre pel ple municipal és insuficient per solucionar la crisi de l'habitatge que pateix la ciutat. L'entitat, recordem, porta 2 anys adquirint pisos de fons d'inversió per oferir-los a famílies vulnerables i ara demanen més suport de l'administració per tirar endavant el seu projecte.
A finals de novembre de l'any passat, el ple municipal aprovava de manera inicial el Pla Local d'Habitatge pels pròxims 6 anys, que fixa les línies mestres de la política municipal en aquesta matèria. L'objectiu és intentar pal·liar la crisi habitacional que pateix la ciutat amb una dotació econòmica inicial de gairebé 28 milions d'euros, que permetrà incrementar en gairebé 4.000 el nombre d'habitatges del parc social. Aquest document es va elaborar per tècnics municipals a partir d'una anàlisi exhaustiva de la realitat del municipi. Tot i així, entitats socials com la cooperativa Les Juntes asseguren que no s'ha comptat amb ells a l'hora d'elaborar aquest pla, tot i que es va realitzar per mitjà d'un procés participatiu.
La diagnosi que s'ha fet és força insuficient i que el procés participatiu doncs, també ens sembla insuficient pel repte que suposa abordar el tema de l'habitatge a la ciutat i amb les problemàtiques que ens trobem. Necessitem altres espais de participació més oberts, més continus i de fet, obrir vies cap a polítiques publicocomunitàries amb un treball de l'administració amb la ciutadania per resoldre les problemàtiques de la ciutat i en el tema de l'habitatge em sembla que és una de les vies que no es pot deixar enrere.
La Juntes és la primera cooperativa d'habitatge dispers de l'Hospitalet i porta més de 2 anys en funcionament. impulsada per entitats com l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri de la Florida o la Fundició, té com a objectiu adquirir habitatges de fons d'inversió per convertir-los en cooperatius i oferir-los a famílies i persones en situació de vulnerabilitat a canvi d'una quota d'entre 450 i 600 euros mensuals.
Les Juntes és un projecte que portem 2 anys i encara no hem tingut suport de la nostra administració local, tot i que estem demostrant que estem obrint una via que és una via que crec que suma i no resta cap a aquesta idea d'aconseguir un habitatge accessible i treballar contra la precarietat i l'infrahabitatge.
Fa un mes, la iniciativa La Junta es va ser guardonada per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya com a millor projecte en la categoria de votació popular dels reconeixements veïnals.
I seguim parlant d'habitatge, ara ens volem centrar en la promoció d'habitatges de l'Hospitalet Porta Nord, on els pisos de lloguer són propietat de la Fundació La Caixa i que han quedat fora del paquet d'immobles que la Generalitat vol comprar per augmentar el parc públic d'habitatge. I per parlar de la situació actual que viuen els veïns afectats, avui ens acompanya l'informatiu, la Daniela Corbo, que és representant d'aquesta promoció d'habitatges de l'Hospitalet Porta Nord. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Parlem una mica de la situació que es trobeu a dia d'avui. Recordem que aquesta promoció veu optar vosaltres fa 12 anys, en aquests pisos de protecció oficial i que ara la propietat no renova el contracte i els vol posar a la venda en el mercat lliure. Explica'ns una mica en quina situació us esteu trobant a dia d'avui els veïns que esteu afectats i si hi ha algun que s'ha vist ja obligat doncs, a marxar d'aquesta promoció per aquest fet que comentava de la Fundació La Caixa.
Bé, el que va passar és que La Caixa es va inventar això de l'obra social per poder adquirir sòl públic i després rebre subvencions públiques per la construcció dels edificis amb el pretext de que eren per habitatge assequible. Però al cap d'uns anys es va dissoldre l'obra social La Caixa i els pisos van passar a ser propietat d'Inmocaixa, que és un fons d'inversió immobiliari també propietat del banc. Aleshores, a partir d'aquí van a pujar moltíssim els preus, fins al 20% i el 30%. Aleshores, és clar, molts veïns van haver de marxar i ara s'estan venent a preu de mercat.
Ara t'anava a comentar, hi ha alguns veïns ja que s'han vist obligats a marxar ara precisament amb aquesta pujada de preus?
Sí. Per això van haver de marxar fora de l'Hospitalet.
Al desembre veu començar alguns dels veïns una vaga de lloguers, en aquest cas doncs, per posar sobre la taula la situació en què es trobeu i també sobretot per que havíeu quedat exclosos d'aquesta operació que ha dut a terme la Generalitat, que ha comprat 1 miler de pisos d'Immocaixa per fer habitatge públic, però no és el cas de Porta Nord, que no ha estat exclòs doncs, d'aquesta operació. Seguiu amb aquesta mesura de protesta, amb aquesta vaga de lloguers?
Sí, en realitat aquesta vaga va començar fa 9 mesos ja, amb 70 famílies, però ara ens hem sumat 50 famílies més perquè hem estat lluitant tots plegats des de fa molts anys i no volem que ningú no quedi enrere. Ara continuarem amb aquesta vaga fins que tots els pisos siguin adquirits per Incasòl.
Heu participat, heu intervingut com a intervenció ciutadana en el ple municipal en 2 ocasions aquí a l'Hospitalet per demanar, en aquest cas, la implicació de l'administració, tant de l'Ajuntament de l'Hospitalet com la Generalitat, perquè doncs, es pugui resoldre aquest problema. En l'últim ple, l'alcalde David Quirós va dir que estava en converses, estava treballant amb la Conselleria d'Habitatge. No sé si sou optimistes en el qual doncs, pugui, en aquest cas, doncs, implicar-se l'administració en aquesta situació?
Doncs, a veure, l'Ajuntament té l'obligació de prendre una decisió i de resoldre aquesta situació perquè va ser el propi Ajuntament qui ens va donar les claus el 2014. La senyora Núria Marín ens va dir que havíem guanyat la loteria perquè tindríem un sostre assequible on viure per sempre i que fins i tot passat els 10 anys podríem comprar-los a preu també assequible o continuar de lloguer. Aleshores, és clar, nosaltres estem esperant que prenguin una mesura. Nosaltres també estem en contacte amb la conselleria i ells ens han comentat que tenen voluntat de comprar a mitges amb una altra institució aquests pisos. I clar, l'Ajuntament, l'alcalde que ens va dir al ple va ser que ell dubtava que fos possible perquè no sabien, perquè els pressupostos no s'havien aprovat. El tema és que l'Ajuntament ara mateix té un superàvit de 54 milions d'euros. Aleshores, hauríem de veure si l'alcalde considera que l'habitatge no és un tema prioritari per nosaltres, pels ciutadans, oi?
En aquest sentit, pel que em comenta, sou optimistes que pugui arribar doncs, a una solució tot plegat, pel que fa a l'administració, tant de la Generalitat, com em comentaves, com de l'Ajuntament.
Exacte, doncs, a veure, nosaltres creiem que estan obligats perquè l'Ajuntament, a més, és qui va fer l'acord amb la Caixa. Aleshores, si no prengués una decisió per resoldre aquesta situació, estaria afavorint l'especulació d'un banc en detriment de la població. O sigui que jo crec que sí, que han de prendre una solució.
També volia preguntar, Daniela, aquesta problemàtica que ens trobem ara amb aquesta propietat, amb ImmoCaixa ara en aquest sentit, el 2019 ja va tenir problemes perquè fa quan es van renovar els contractes, en el qual doncs, la mateixa propietat doncs, va eliminar una clàusula que era l'opció a venda, a compra, en aquest cas, d'aquests pisos. Creieu que tot plegat ja començava a ser una maniobra per la situació que ens trobem a dia d'avui, que és aquesta, a posar-los a la venda aquests pisos de protecció oficial que eren en el seu moment?
I tant que sí. De fet, quan vam signar la renovació del contracte, clar, van canviar moltes clàusules, una d'aquestes era la de la compra, i aleshores tots vam dir que volíem consultar advocats, i no ens van deixar, ens van dir que o signaven al moment, o aleshores els li donaven el pis a una altra persona perquè hi havia una llarga llista d'espera de gent que volia anar a viure on estàvem nosaltres.
I ara, per deixar-ho clar, els pisos on esteu vivint ara, aquesta protecció oficial entenc que ja ha finalitzat i que hi ha aquest any de pròrroga, no? Per ell.
A veure, ja per ell un any de pròrroga, però ells no ens han renovat. I una mica per contestar el que ens havies preguntat abans, aquesta zona s'ha valoritzat molt des que vam començar a viure aquí, perquè s'ha inaugurat l'estació de metro davant de casa nostra, l'estació de tram també davant de casa nostra, a una parada de metro les línies 9 i 10, aleshores es va pujar molt i ells ho sabien perquè els projectes porten molts anys de planificació, aleshores no creiem que això sigui sigut una cosa de...
Sí, d'un dia per un altre.
D'un dia per l'altre, exacte.
Doncs Daniela Corbo, representant d'aquesta promoció d'aquests habitatges de l'Hospitalet Porta Nord, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, per haver explicat la situació en què us trobeu i esperem doncs, que es pugui arribar a solucionar tot plegat i en parlarem en una altra ocasió. Que vagi molt bé i gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I ara parlem en aquest cas del temps, perquè les previsions apunten que aquest 2026, amb temperatures càlides i episodis puntuals d'aire fred procedent de l'Àrtic, com el que estem vivint aquests primers dies de l'any. Pel que fa al 2025, però, les pluges i les variacions de temperatura han estat les protagonistes de la meteorologia a la ciutat.
L'Hospitalet ha viscut un 2025 càlid amb forta presència de pluges i contrastos tèrmics pronunciats. Amb una temperatura mitjana de 18 graus, la meteorologia de la ciutat ha canviat tenint en compte que a finals del segle passat aquesta dada s'hi situava sobre els 16 graus i mig. Tot i no haver estat un any tan càlid com els dos anteriors, la tendència continua cap a l'escalfament global.
No ha estat tan càlid com havien estat els dos anteriors, però malgrat tot han continuat amb la línia d'escalfament global, que reflecteixen tots els observatoris del planeta i l'Hospitalet també, evidentment.
La pluja també ha estat una de les protagonistes de l'any. El 2025 ha acabat amb més de 700 litres per metre quadrat, una xifra molt superior a la mitjana dels darrers 25 anys situada als 400 litres.
Hi ha masses d'aire fred i humit que es despengen de la zona de l'Àrtic i donen doncs, situacions d'aire de temps, o sigui, més inestable i més fred. Això ho vam tenir al juliol, vam tenir una setmaneta de temps primaveral a ple juliol. A la setmana següent teníem nits tòrrides de 27 graus, que no van baixar, i la tardor també ha estat suau en aquesta línia de borrasques, com dèiem, ha contribuït també a molta pluja.
Pel que fa al nou any, durant el 2026 el més probable és que les temperatures continuïn lleugerament per sobre del normal, tot i que es preveuen episodis puntuals d'aire fred.
I aquestes onades o entrades, irrupcions d'aire fred, hem d'esperar que hi hagi un parell o tres al llarg de l'hivern, considerant l'hivern els mesos centrals, gener i febrer. La resta, com deien, doncs, temperatures per sobre del que és normal.
Cosa que farà que la mitjana anual segurament encara sigui superior al que hauria d'haver estat abans del canvi climàtic.
Davant les baixes temperatures d'aquests dies, continua actiu el dispositiu especial d'urgència Operació Fred. Amb aquesta mesura es facilita un espai d'acollida a les persones sense sostre que es trobin al carrer de la ciutat en horari nocturn. El servei d'acollida es presta al centre d'estada limitada als Alps, que amplia el nombre de places disponibles en 15 més de les habituals i que reforça el servei de menjador per garantir sopar, dinar i esmorzar a tothom que ho requereixi. El CB, l'Hospitalet i el Tecla Sala ja han reprès els entrenaments i aquest cap de setmana tornaran a la competició. L'Hospi rebrà dissabte el Buet Mataró, mentre que el Tecla Sala també dissabte visitarà la pista del CB Granollers.
La tercera FEP afronta la darrera jornada de la primera volta i els dos representants de l'Hospitalet busquen un triomf que consolidi les bones sensacions d'aquests primers mesos de competició. El Sandà CB, l'Hospitalet juga a casa i ho fa en un dia especial, amb un partit que vindrà precedit de la presentació del club. El rival serà el Boet Mataró, un equip jove i que ara mateix ocupa la part baixa de la classificació. Malgrat això, res de refiar-se. Els del Maresme ja han demostrat en més d'una ocasió que poden ser molt competitius.
Un és que ells venen a una pista que, en teoria, ells no tenen moltes opcions de treure'l. Jo crec que com afrontin ells el partit, el fet de jugar sense aquella pressió que nosaltres sí que tenim de treure'l sí o sí, jo crec que se'ns pot girar en contra. L'altre, jo crec que el fet de que juguin, que ja els hi ha passat algun dia, amb aquest ús de tres i aquest punt de bogeria de ritme alt, hi ha hagut partits amb un encert molt elevat durant minuts, amb certs minuts, i que jo ens entro una mica al pànic.
El Sant Electroclima BST Classalà, per la seva banda, tindrà una sortida complicada a la pista del Granollers. Equip de talent, si s'ha classificat, però en un partit que sembla una mica menys inabastable que contra els altres grans conjunts del grup. L'equip de Cristian Gómez confia ser competitiu i donar la sorpresa.
Jo crec que estarem de tu a tu, jugant contra ells. Ells tenen molt bons jugadors en atac. És un dels equips que més sistemes fa de tots els que tenim a la competició. I bueno, estem estudiant una mica com podem defensar sobre els seus sistemes, a inici sobretot d'algun sistema que comencen molt habitualment. I haurem de parar els tiradors. Tenen gent que fica molt per fora i sobretot jugadors interiors que surten molt a tirar fora.
Sigui com sigui, el que és clar és que els dos conjunts han fet els deures fins ara i passi el que passi, acabaran la primera volta en una bona posició per assolir els respectius objectius.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Un home de 77 anys ha mort aquesta passada nit en un incendi en un pis del carrer Uva, al barri de Santa Eulàlia. Un cop extingit el foc, l'arquitecte municipal n'ha fet una valoració estructural, mentre que els serveis socials de l'Ajuntament s'han fet càrrec de l'atenció i el reallotjament de les 7 persones que a hores d'ara ja poden tornar als seus habitatges. Tot i així, hi ha un total de 3 pisos que no es poden habitar. L'Hospitalet tanca el 2025 amb una davallada d'atur que consolida la millora del mercat laboral a la ciutat. El nombre de persones desocupades se situa en 11.500, una xifra que representa 230 persones menys que en el mateix període de l'any anterior. La cooperativa La Junta es considera que el Pla Local d'Habitatge és insuficient per solucionar la crisi de l'habitatge que pateix la ciutat. L'entitat, que porta 2 anys adquirint pisos de fons d'inversió per oferir-los a famílies vulnerables, demana més suport de l'administració per tirar endavant el seu projecte. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.